Continguts en xarxa.
Investigadors d'Espanya, Itàlia i Noruega aporten nous coneixements sobre com la majoria dels peixos marins actuals, anomenats teleòstids, van desenvolupar mecanismes d'hidratació que fan que els seus ous surin i es dispersin als oceans, en un nou estudi publicat a la revista Molecular Biology and Evolution. Els científics han descobert com els avantpassats dels actuals peixos de mar van passar de l'aigua dolça i van conquerir els oceans. L'estudi ha estat liderat per Joan Sardà i Roderick Nigelfin, investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, de la Universitat i de la Universitat de Bergen, a Noruega, adscrits a l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Parlem, tenim amb nosaltres a Joan Sardà, un d'aquests dos investigadors. Què tal?
Hola,
tia. Explica'm així la pregunta bàsica, és a dir, què és el que heu descobert exactament, on està, diríem, la vostra descoberta, no? Què és el que heu descobert d'aquest pas entre, diríem, els avantpassats dels peixos quan van passar de l'aigua salada a de l'aigua dolça a l'aigua salada.
Sí, durant aquest procés, durant l'evolució d'aquest pas dels animals dels peixos d'aigua dolça a aigua salada, meri marí, aquests animals havien de aconseguir un reservori d'aigua per no deshidratar-se en l'aigua marina, no? I especialment això és molt important que passi en els gamets, en els ous, perquè això és el que assegura la descendència de l'espècie i el manteniment de l'espècie en el medi marí, no? Aleshores, una de les coses que fan aquests animals és hidratar els ous de tal manera que els hi produeix o els hi aconsegueixen tenir un reservori d'aigua fins que poden ja, la larva es pot eclosionar i aleshores pot desenvolupar ja sistemes per osmoreguladors per no deshidratar-se en l'aigua de mar. I a més, aquesta hidratació el que fa és augmenta o facilita la dispersió en els oceans i per tant augmenta la supervivència d'aquests embrions en aigua de mar. Aleshores, fins ara, nosaltres, bueno, i això ja havíem descobert fa uns anys, aquest mecanisme d'hidratació està controlat per una proteïna de membrana, un canal de membrana que transporta aigua a favor de gradient, és a dir, és com un canal que deixa passar l'aigua. Això ho sabíem fa uns anys, però el que hem descobert és que, de fet, aquest sistema, que podria semblar molt senzill, doncs és molt sofisticat i està controlat per dos proteïnes d'aquestes, dos aquaporines, que es diuen, molt similars, que han sorgit després d'un mecanisme de duplicació gènica durant l'evolució dels peixos, però que mantenen la mateixa funció. I el que ha sigut molt sorprenent és descobrir que aquestes dos canals d'aigua es regulen d'una manera diferent. És a dir, quan s'han d'incorporar a la membrana plasmàtica, diguéssim, a la membrana que rodeja l'ou, ho fan amb un mecanisme diferent, de tal manera que les dues aquaporines es col·loquen, acaben en llocs diferents de la membrana. Per tant, no competeixen amb el mateix espai i això fa que entri l'aigua més ràpid. I aquest mecanisme, també ha sigut molt sorprenent, hem descobert que està controlat per unes altres proteïnes diferents que en principi es pensava o es pensa que estan molt conservades entre mamífers i peixos, però nosaltres hem descobert una família nova, un grup nou, que han evolucionat amb aquests canals d'aigua per controlar el seu tràfic a la membrana plasmàtica. Per tant, aquesta adaptació és una adaptació que sembla ser que passa a tots els animals, a tots els teleòstids moderns que estan en aigua de mar, i és el que facilita que aquestes espècies hagin pogut conquistar o hagin pogut desenvolupar-se en un medi marí i hagin pogut evolucionar amb diferents espècies diferents, no?
Mm-hmm. Això, aquest canvi, no? És a dir, entenc que va passar fa milions d'anys, no? És a dir,
sí, fa milions d'anys.
Quan ho calculeu, això? Que
bueno,
va passar?
Això és difícil.
Això és difícil, eh?
No, sí, no podria dir exactament, no? Però sí, ha sigut un procés... Al principi nosaltres creiem que podia ser només una duplicació, però després va haver una altra duplicació i llavors apareixen aquestes dues proteïnes que són les que controlen el procés aquest d'hidratació. No?
Uh-huh. Ara una pregunta, diríem, una mica ingènua en el sentit científic, no? Però una cosa que va passar tants anys enrere, com ho podeu, o sigui, com s'ha aconseguit fer aquesta descoberta, no? És a dir, quan parlem de mamífers i doncs, pues s'aconsegueixen restes òssies, no?
Sí.
Que les trobes i pots descobrir què va passar amb els dinosaures fa milions d'anys, no? Però en aquest cas, com ho heu fet? És a dir, com s'ha aconseguit descobrir això?
Bueno, mitjançant estudis filogenètics amb diferents espècies de peixos, com se saben algunes espècies quan van aparèixer, doncs podem fer estimacions, no? Però això són mètodes bioinformàtics de filogènia que aleshores pot veure com les espècies més modernes és quan ja apareixen aquestes dues proteïnes i algunes altres espècies han perdut alguna d'elles, no? Vull dir, van tenir aquesta duplicació segurament i l'han perdut. I això també ho podem veure perquè encara que hi ha traces d'aquests gens al genoma, que es diuen pseudogens, que encara podem traçar-los en el genoma d'algunes d'aquestes espècies de peix, no?
Mm-hmm, molt bé. La majoria d'aquestes descobertes científiques de coses tan antigues intenten, no?, tenir alguna aplicació o algun ús o que serveixin per mirar també cap al futur, no?, o cap al present.
Clar.
En aquest sentit, això que heu descobert de cara a coses que estan passant ara o que poden passar, de què us serveix?
Doncs mira, això té moltíssimes implicacions, no? Des del punt de vista, per exemple, de canvi climàtic, no? Doncs és molt important saber els peixos quins són els mecanismes que controlen una reproducció exitosa i com, per exemple, si coneixes aquests mecanismes, pots estimar o pensar com canvis de temperatura o canvis de salinitat podrien afectar en aquests mecanismes i, per tant, afectaria l'èxit reproductiu d'aquestes espècies, no? I després, des del punt de vista ja més pràctic, per exemple, en aqüicultura, per exemple, mai s'ha aconseguit criopreservar ous de peix marins, no? Perquè l'hidrat té el 90%, 95% és aigua, i això és el pitjor que pot passar per criopreservar, no? Per tant, si coneixem els mecanismes bàsics que controlen aquesta hidratació, podem en el futur intentar dissenyar mètodes per congelar aquests ous de manera més efectiva, no? És a dir, que és un coneixement bàsic, però que té implicacions a mig, llarg plaç, en diferents aspectes, no? Tant d'ecologia com d'aquicultura, etcètera, ecologia, sí.
Molt bé. A nivell de peixos, no?, dels teleòstids que dèiem, que són el 90, sembla que no, 6% dels actuals peixos marins, quines altres evolucions, així, més o menys, s'hagin de... No ho he descobert ara recent, però, diríem, altres evolucions que s'han anat descobrint en els últims anys per entendre l'espècie actualment?
Bueno, bàsicament, aquest és un mecanisme d'anell reproductor, però també els mecanismes que ja es coneixen des de fa molts anys són mecanismes osmoreguladors, no?, que tenen els peixos per tal de peixos marins, per tal de no perdre aigua, per recuperar l'aigua que perden, no? Llavors hi ha diversos mecanismes, tant a les brànquies com al ronyó i com a l'intestí. I en aquest sentit, no sé si sap això, però els peixos beuen aigua, els peixos marins beuen aigua, per això obren la boca, perquè beuen aigua, i aquesta aigua que beuen es desalinitza a diferents parts de l'aparell digestiu, a l'esòfag i altres, i després l'aigua es reabsorbeix en l'intestí. De la manera que és un mecanisme que té osmoregulació, que evita doncs, la completa deshidratació d'aquests animals amb aigua de mar, i llavors fa que puguin viure, no? es puguin desenvolupar. No?
Mm-hmm. Molt bé. I la darrera pregunta. Podria ser, diríem, que el camí contrari, és a dir, peixos marins que evolucionin per tornar cap a l'aigua salada, o això...
Sí, també ha passat això, també ha passat, i llavors hi ha grans canvis diferents, tot i que em sembla que no es coneix molt bé, però sí que ha passat durant l'evolució també, que alguns han retornat a l'aigua
dolça.
Per exemple, els salmons, hi ha molts salmons que viuen a l'aigua de mar, però es reprodueixen amb aigua dolça.
Uh-huh.
O, per exemple, les anguiles també, no? Al revés, les anguiles que viuen amb aigua dolça, amb els rius, i després es desplacen al mar dels Sargassos per fer la reproducció, no?
Mm-hmm.
És a dir, que hi ha espècies que han sigut capaços de viure en els dos ambients i aleshores controlar o regular diferents mecanismes que tenen els reguladors per viure en un medi o en un altre. No?
Mm-hmm. Perfecte. Doncs molt interessant. Moltíssimes gràcies, Joan Cerdà, investigador de l'IRTA, per explicar-nos aquesta descoberta que tindrà moltes implicacions. Moltes gràcies.
D'acord. Vosaltres.
Continguts en xarxa.